tot costa.
És impactant el testimoni de Ronald Araujo a Mundo Deportivo explicant com ha patit durant un any i mig la seva professió, en teoria privilegiada i envejada per culpa de la seva salut mental. Els futbolistes poden ser, i són de fet, admirats i fins i tot en alguns casos idolatrats, però cada cop tenim més exemples que no són superherois.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
D'aquest dimecres 11 de febrer de 2026, la vigília de l'Atlètic de Madrid-Barça, l'anada de les semifinals de la Copa. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs mira que aquest Atlètic de Madrid-Barça es va complicant cada dia que passa perquè teníem el dubte de Rafinha i avui ja sabem que no podrà jugar i a més s'hi ha afegit Rashford, que havia de ser el seu substitut, doncs el davanter anglès tampoc podrà participar en aquest partit de demà, semifinals, anada semifinals de la Copa a camp de l'Atlètic de Madrid. Per cert, que el Barça tenia previst viatjar demà cap a Madrid, però davant les alertes de protecció civil per les fortes ventades previstes per demà, ha avançat el vol a aquesta nit, a 9:45. S'hi desplaçaran per aire cap a Madrid.
Una decisió prudent del Barça per no repetir un Pamplona, aquell famosíssim viatge d'arribar tard al Sadar. Doncs avui el Barça, a més fent cas, atenent a les recomanacions governamentals, jo crec que ha fet santament.
La TDT també ha pres les seves mesures també, per ser demà a Madrid sense cap mena de problema. I avui es juga ja la primera anada de la semifinal de Copa, la que enfrontarà l'Atlètic Club de Bilbao i la Reial Societat a partir de les 9 del vespre. Oficialment ja no hi queda ningú a la Superliga, 3 dies després que el Barça abandonés el projecte.
Ho dius tu.
Bé, el Madrid ha comunicat que han arribat a un acord amb la UEFA pel bé del futbol.
Fixa't que el Madrid en cap moment diu que deixi la Superliga. Han arribat a un acord, el bé del futbol, la iaia que fuma, però la frase com la del Barça l'altre dia, ei, bona tarda, deixem la Superliga... Com que no. No l'he trobat, l'he llegit 2 o 3 vegades i no l'he trobat.
És veritat que ja quan només hi quedaven el Barça i el Madrid era un projecte que semblava que trontollava una mica quan només hi ha quedat el Madrid. Doncs ha fet marxar enrere el Madrid.
Orgull de dir,
ho fan pel bé del futbol i
de fet, arribat a un acord amb la UEFA.
Hi haurà qui t'interpretarà que és que el Madrid ha tret un acord molt beneficiós per l'entitat i pel futbol. En tot cas, en aquest comunicat també diuen que han arribat a un acord i que acabaran deixant-se estar les demandes que es tenen entre els uns i els altres.
I sobretot la del Madrid, que era...
Milionària, multimilionària, de fet. Rubén Blanco ha estat presentat com a nou porter del Girona fins a final de temporada. Gallec, de 30 anys, arriba lliure després de desvincular-se aquest gener de l'Olímpic de Marsella. I avui hem sabut els horaris del cap de setmana del 7-8 de març. Barça i Girona juguen a 4:45, que ja saps que és un horari magnífic. El Barça l'encanta, menys a tu. El Barça com a entitat, diríem, i el seu entrenador, sobretot, li agrada molt.
El Barça com a entitat, El seu entrenador, sí que ho sabem.
Però destaca, per sobretot, que l'Espanyol torna a jugar dilluns. Rebrà el dilluns 9 de març l'Oviedo. I ho ha anunciat l'Espanyol mateix amb un tuit dient: per sorpresa d'absolutament ningú, jugarem dilluns.
És exactament el mateix que he dit jo quan he vist l'horari de l'Atlètic Club de Barça. Per l'altre dia vaig sentir la Laia que deia, bé, però això al tram final de temporada s'acabarà equilibrant. Doncs de moment no hi ha manera.
No vull treure importància, la diferència és que a tu t'enfada tu personalment i diríem que l'Espanyol a través del seu compte oficial...
Bé, jo també em puc enfadar institucionalment.
I tu en el teu compte oficial, efectivament, però vull dir que és una mica més important això de l'Espanyol. Encara en futbol, futbol. Avui es juguen dos partits de la ronda de vuitens de final de la Champions femenina. És la repesca en aquesta ronda. Recordem que no hi ha el Barça perquè va fer la seva feina, però que està ben pendent del París-Real Madrid, que es juga l'anada avui a les 9 del vespre, perquè d'aquí ha de sortir el seu rival. I també, de fet, ja està en joc l'Ubaina-Arsenal, de moment amb empat a 0 al marcador d'aquest, com dèiem, del París-Madrid, que és a les 9 del vespre, sortirà el rival del Barça. I el Manresa, en bàsquet, juga 8:15 a la pista de l'Hamburg, Alemanya, l'últim partit de la fase de grups de l'Eurocup. Els manresans ja estan classificats pels vuitens, però necessiten guanyar avui i esperar una derrota del Venècia per aconseguir el factor pista a favor.
Que és important perquè és eliminatòria a partit únic, que és una circumstància que desconeixia, que m'ha explicat avui el Macià, i clar, entre jugar-la a casa o a fora, evidentment la cosa...
Hi ha força diferència, sí.
Varia molt. Per cert, que avui hem convocat 5:15 la nostra secció de bàsquet per parlar d'aquest partit, però també de com arriba el Barça a la Copa. Abans, demà hi ha un partit d'Eurolliga amb un munt de baixes, en fi.
Sí, de fet, el Barça rep el París i ha reconegut Xavi Pasqual que van al límit amb les baixes, que la plantilla no és llarga i que amb dos menys la situació és complicada. Es refereix a Panter i Satoranski, baixes per demà i per alguns dies.
Sí, tot i que no els ha volgut encara descartar per la Copa, sobretot Panter, que és el que sembla més difícil que hi arribi.
I als Jocs Olímpics d'hivern de Milà, Cortina d'Ampezzo, Queralt Castellet s'ha classificat per disputar la final de demà de la modalitat de mig tub de snowboard. És l'excel·lent notícia del dia. Ahir deixàvem el programa pendents del Tomàs Guarino, que finalment no s'hi va classificar pel concurs final. I avui s'acaba la primera fase de la Champions masculina de waterpolo amb la disputa de la sisena jornada. Juguen l'Atlètic Barceloneta i el Sabadell. S'ha de dir, de tota manera, que l'Atlètic Barceloneta passarà a la lligueta de quarts com a primer de grup, passi el que passi en el seu partit d'avui contra el Hannover, i el Sabadell, ja sense opcions, passarà a jugar els vuitens de final de l'Eurocup, la segona competició europea.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimecres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Rashford i Rafinha s'afegeixen a la baixa de Pedri per anar al Metropolitano i us preguntem si veieu el Barça favorit a l'eliminatòria. Tenint en compte que afronta aquest partit d'anada en quadre, què en penseu? Veieu el Barça favorit a l'eliminatòria? Podeu votar l'enquesta que tenim penjada ja tant a Twitter com a Instagram i, com sempre, dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials.
Ara que ho dius això, avui he escoltat una crònica des de Madrid que deia... que a l'Atlètic de Madrid li falta Barrios, que no nego que sigui una baixa important. Al Barça li falten Rafinha, Rashford i Pedri, vull dir que la cosa està equilibrada i he pensat, collons, quin sentit de l'equilibri. En fi, des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Senyor Sergi Soler, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, tot bé?
Bé.
Sí,
bé.
Avui...
Setmana més tranquil·la. Bueno, demà es complicarà més.
Demà s'ha de patir pel bàsquet.
Sí.
Però, bueno, i pel futbol, clar. Sí, 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 sí.
Primer el bàsquet, no?
Bé, per una qüestió cronològica, sí. Ell començarà a patir a 8:45 i ja fins a gairebé la mitjanit.
Sí, sí. Una cosa, que l'Atlètic Barça és provisional, perquè si el sorteig de Champions el dia 27 de febrer diu que el Barça ha de jugar dimarts, dia 10, l'anada de vuitens a París o a Newcastle o a Bakú, si tenim una mica de sort, el partit de Sant Mamés passarà dissabte. Uh-huh. I aleshores el Madrid, se suposa que si passés... Però es canviarien el partit amb el Madrid.
Igual, perquè si passa el dissabte ens el fotran a 4:45.
No, però
el
Madrid l'han ficat a les 9. El normal és que canviïn un partit per l'altre.
El Madrid juga sempre a les 9, no ho entenc.
Bé.
En fi.
Vaja, que és provisional.
D'acord, mira, ara m'has alegrat una mica la tarda. Lady Gemarrera, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A tu t'agrada que el Madrid jugui a les 9 o preferiries que jugués a 4:45?
A mi el que no m'agrada és a les 2 de la tarda. És el que no m'agrada.
No és un bon horari.
No.
Però t'haig de dir...
El vermut, el dinar és... No.
Però parteix menys el dia, que és una mala hora, a mi ja estem d'acord.
Prefereixo a partir de les 6-7 de la tarda...
Clar, correcte.
Em va bé.
Sí, sí, efectivament. Oriol Domènech, bona tarda.
Bona tarda.
Tot en ordre?
Tot en ordre. I és que no sabia els horaris d'aquesta jornada.
Si són les iguals, si són tots a un quart de 5.
No, però quan heu dit això, Barça i Girona, un quart de 5, jo pensava que el Barça seria dissabte, un quart de 5. Sí, però que entenc és que...
No, el Barça és diumenge, un quart de 5, el Girona és dissabte, un quart de 5.
No té sentit posar el Barça diumenge, perquè quan la Copa... O sigui, el Barça ja podia jugar per defecte i el podien haver posat dissabte.
Al Madrid li han posat un partit dilluns, la setmana que hi ha Copa... La setmana que hi ha la tornada de semifinals contra l'Atlètic de Madrid, que el Barça juga el dia... Jo crec, 3, el Madrid crec que li han posat el dilluns 2, que és el dia de l'entrega d'assignatures.
I això és...
El Barça, no, però vull dir que és un tema...
Sabent que la setmana següent hi ha Champions, o sigui, quin sentit té posar el Barça en diumenge i no dissabte?
Clar,
posa-li ja el dissabte, que ja assegures l'horari.
Clar.
Jo us
si juguen els 3, Atlético de Madrid, Barça i Madrid, el dissabte, per una vegada, no passarà res.
Molt bé.
Jo només havia destacat aquella jornada, que és d'aquí un mes, pel fet que l'Espanyol torna a jugar en dilluns i clarament s'ha queixat. No. Ho dic que queda un mes. Sí, aquests horaris, efectivament, després a vegades els mouen.
Sí, però no, no, no faria falta ni moure'ls.
Ah. Ja. No seria que ens agafaríem ara aquí.
Tenen raó fins i tot en el cas que el Barça jugués dimecres la setmana següent, generalment s'acostuma a respectar que...
És que si tu li preguntes al Barça quin horari vols per l'Atlètic Barça, què et dirien? Dissabte un quart de 5. Tu li preguntes a Flick i diu dissabte un quart de 5.
Podríem negociar dissabte a les 9.
No,
ja també
dissabte un quart de 5. Per poder viatjar, sí, tornar, i arribar a les 10 de casa, i el dia següent entrenar i preparar un parell de Champions, que serà fonamental, amb tres, com a mínim 3 entrenaments.
Molt bé. Estem tots indignats amb els horaris, i a més, pel que veieu, a sobre no sembla que siguin ni tan sols definitius. Això falta un mes, però demà tenim un partidàs. De fet, demà, en aquest cas sí, a les 9, i no passa un quart de 5.
Tot costa una dècada.
Parlem una estoneta de golf i de futbol?
Per això estem aquí, no?
Pep Guardiola, bona tarda.
Bona tarda. Sí, sí, no, jo no descarto mai tornar a la Pedrera. Un partit per setmana, amb això sí que no ho descarto mai, perquè és un lloc que tinc tan bons records, va ser tan formatiu per mi, un partit per setmana...
Crec que te la podrem oferir.
Però, no, jo vacant de futbol base, no. Jo entrenaré el futbol base.
Ah, no vols ser el director del futbol base.
No.
Però aquí hi ha molta feina a fer que no sé si també t'agradaria.
No. Negociar amb representants? No, ni de cop. Jo al camp.
Tot costa una dècada.
A Guardiola a mi em sembla que li agradaven més els partits de nit que els d'un quart de 5 de la tarda. Un gran, en definitiva, dels que ha passat... Sí? No?
No ho sé.
Jo crec que sí. Sí. A mi em
la
sona...
La Terra porta 10 anys.
Ja, però la Terra no crec que els posi ell, i aquí, bé, aquí tenia més maco.
Tenia una mica de més
maco. Sí.
I el futbol de joves no juguen a les noves.
Això sí. Si torna a entrenar un equip de futbol base, segurament li tocarà jugar a les 12 del migdia. Vinga, va, entrem en matèria.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Through these alleys and long forgotten
streets. Who'd have guessed? Avui el Salvar Pou ha decidit arrencar amb Rick Astley, un mite dels, què, 80? També et dic que jo crec que tenia dues cançons, però, en fi... Rick Astley tenia més de dues cançons.
Sí, va haver una època que era...
Tenia aquella, el Never Gonna Give You Up, que ens sabíem tots de memòria. Aquesta. Em sap greu haver-te esgarrat la novetat musical, eh? Però és que aquesta és la que coneix tothom. Els que el coneixen... I aquesta també.
I ja, no? I perquè ara haver-hi uns anys que era un artista Tom, no, aquest.
Sí?
Crec que sí.
Rick Astley, sí.
Top, sí.
Bé, top, sí. Bé, eh? A veure, apareixia el Superpop.
Que era d'Europa League.
Apareixia el Superpop cada 15 dies, pràcticament. Sí, sí, era molt...
Que era d'Europa League.
Era conegut. Era conegut, de
conegut. Era conegut,
ho era, però que hi ha artistes que han fet una cançó i també són...
Jo no era molt fan, però jo diria que més de dues cançons conegudes em va tenir.
Bueno, ja ho estudiem.
La veu la té més greu.
Sí,
ara.
Sí, això ho fa l'edat. Això ens passa una mica a tots, i ell que n'acaba de fer 60, doncs tu mateix. Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tornem al present. El Salmo ha estat avui a la roda de premsa de Hansi Flick, prèvia a l'Atlètic de Madrid-Barça de demà, i no ens ha portat bones notícies, perquè dubtàvem sobre Rafinha, i no, i no sabíem que Rashford...
I havia de jugar Rashford i tampoc. No, clarament, dues absències que marquen aquesta prèvia del partit. Començo amb Marcus Rashford, que va rebre un cop al genoll esquerre al partit contra el Mallorca, i des d'aleshores no ha entrenat amb el grup. És baixa per demà, i Flick ha explicat això, que tenia un cop, que no estava disponible i que encadenava un seguit d'entrenaments al marge del grup. I és important perquè era l'encarregat de suplir Rafinha. A veure, amb Rafinha, que també és baixa i no jugarà contra l'Atlètic de Madrid, el Barça va fer un comunicat el dia de la prèvia de l'Albacete on deia una setmana de baixa i parlava en aquest comunicat d'una sobrecàrrega. Es perdia el partit de l'Albacete i Mallorca. De moment, continua fora del grup.
Una setmana de baixa i per precaució.
Sí, sobrecàrrega. No hi havia lesió. I de moment, continua fora del grup. I per una sobrecàrrega som camí dels tres partits d'absència. El missatge des del Barça és el mateix, que no hi ha lesió, que estem parlant d'una sobrecàrrega i que no hi ha res. Això sí, el jugador continua notant un punt de molèsties, un punt de dolor, i no es veu per jugar. I haig d'afegir-hi aquí dues coses. La primera, recordem que Rafinha ja va patir una lesió aquesta temporada que va tenir una recaiguda i que va estar pràcticament 2 mesos fora del terreny de joc, i que ja veus a dins del club que fins i tot recorden que aquest és un any de Mundial i que els jugadors, en general, i no parlo només del cas de Rafinha, van amb, diguem-ne, extremant precaució. Avui Flick, òbviament, no ha entrat a l'arrel d'aquesta qüestió, però sí que ha deixat clar quina és la situació que s'està vivint amb Rafinha.
When he feels something, so we have to take care and we have to maybe...
Quan nota alguna cosa, hem de tenir especial cura i fer un pas enrere, si cal, i aquesta és la situació. Per descomptat que no estic content, el necessitem, com també necessitem Pedri, Gavi, Christensen o Rashford, però ho hem de saber gestionar. Fins ara ho hem fet molt bé i felicito el meu equip per això.
To my team, because they are doing a great job this season.
No ha decidit encara qui substituirà Rafinha. Hi ha dues opcions ara mateix, o Fermín amb la introducció de Marc Bernal o Marc Casador al mig del camp, o l'altra opció seria Ferran Torres com a extrem esquerre.
O fins i tot Eric,
i
avançar... Deien, no, alternatives és evident que en té. Ara de seguida expliquem què ha dit Flick de l'Atlètic de Madrid, però, clar, amb la tonteria, el Barça es presentarà al Metropolitano sense Pedri, que ja ho sabíem, sense Rafinha, que ho havíem anat intuint, i sense Rashford. Déu-n'hi-do, segurament pel partit més difícil que té en aquest mes de febrer. No sé si us altera la perspectiva de l'eliminatòria, tenint en compte que per la tornada, en principi, ja hi seran tots.
Jo segueixo pensant que el Barça és favorit per a l'eliminatòria, perquè és a doble partit, perquè crec que té, bueno, pues que té més arguments que l'Atlético per a guanyar aquesta eliminatòria, però sí que és veritat que per el de anada, per el de demà, les baixes no són de qualsevol, són de jugadors molt importants, i que l'Atlético l'únic que té per agafar-se aquesta temporada és a la Copa del Rei, perquè la Liga està absolutament descartat després de pinxar una altra vegada davant del Sevilla, i la Champions, pues ja veremos. Así que, però en qualsevol cas, o sea, aunque guanyin al Bruxas o al Brujas, jo no veig a l'Atlético de Madrid candidat a la Champions, a guanyar la Champions aquesta temporada.
No sembla.
La veritat. I les baixes del Barça són importants, però segueixo pensant que el Barça és clar favorit per a passar l'eliminatòria.
Sí?
Sí, coincideixo que el partit d'anada és d'aquí 3 setmanes, és al Camp Nou, això és una garantia, però ahir ho deies, no?, a l'editorial, que l'escenari del dia del Chelsea sense Pedri i Rafinha, que va jugar, no era una hora titular, va jugar a final, final. 3-0, no? Aquell escenari d'aquell Barça que encara no estava amb una certa velocitat de creuer era diferent al que tenim ara, que des d'aquell dia el Barça ha guanyat tots els partits menys el de Noeta i com va ser el partit de Donosti, no? Però sí que és veritat que no hi ha pròrroga, això és un bon factor, però els partits que juga Flick, que sempre són a 90 minuts, que no és pensar només en l'11 inicial i que té un fons d'armari molt gran, demà no el tindrà. I aleshores demà no tens, perquè si has de posar Fermín, Olmo i potser Ferran també de titular, són futbolistes que a segona part només tens a Bardaggi, de ser revulsiu i poques coses més a nivell del davant, no? Però vaja, jo crec que el Barça, en el global de l'eliminatòria, és bastant favorit, malgrat que l'Atlètic de Madrid vagi, no? Com deia la Gemma, com a pràcticament l'última arma que té de la temporada, i prevec un guió de partit que segueixi el patró habitual dels partits de Simeone contra el Barça. Un primer 10 minuts, quart d'hora, l'Atlètic Madrid anirà fort, i després al darrere i aguantar i tranquils. I un Barça dominador amb la pilota la gran part del partit, no?
A mi sí que m'altera la sensació que aquestes baixes, sobretot les de Pedri i Rafinha. És evident que un Barça sense Pedri no és el mateix, és evident que un Barça sense Rafinha no és el mateix, no perquè ho pensem, sinó perquè ja ha quedat demostrat. I ja no et dic un Barça sense Pedri i Rafinha, són els dos jugadors que més marquen aquest equip, i per tant, per mi sí que s'igualen molt les forces en aquesta eliminatòria, encara que siguin a dos partits. Per mi demà l'Atlètic de Madrid és favorit en el partit de demà per les baixes, i també pel que comentava la Gemma i ara el Sergi. Al final l'Atlètic de Madrid jugarà la vida en aquest partit,
és la seva carta,
és la seva gran arma, i el Barça, que també no dubto que jugarà amb la millor actitud, sap que té la Lliga, que té la Champions, i encara que tu no vulguis, encara que tu comencis el partit anant a per totes, no és el mateix el que té la necessitat com el que no té tanta necessitat, i en aquest cas el que té la necessitat és l'Atlètic de Madrid. Per tant, bueno, ja avanço la resposta a la pregunta que heu fet, no? Per mi l'eliminatòria està al 50-50.
Per tant, dos favorits i l'Oriol 50-50. De seguida us ho preguntem a vosaltres, però avui Salmo Flick estava flamenc.
Sí, a veure, sobre l'Atlètic de Madrid, que ha destacat el seu potencial, diu que espera que la gespa estigui millor que l'última vegada, i dius està flamenc perquè, diguem-ne que cada vegada, i passa però molt...
Diu que espera que la gespa estigui millor que l'última vegada.
Sí.
Doncs no,
estarà, ja li podem avisar.
Estarà
no,
pitjor, perquè
si els mateixos jugadors de l'Atlético es queixen...
Però a part és que es veu que a Madrid no para de ploure.
Aquí, segons la meva mare, és horroroso.
Ja, aquí estem acollonits amb el vent, però allà... Vaja, jo tinc entès que fins dissabte van dir que no parava de ploure.
Sí.
Per tant, demà segurament jugarem amb aigua.
Sí, ja, la setmana passada que era a Madrid ja et vaig explicar, saps, que plovia molt.
Sí, però és que continuat.
Fa una
setmana que vas estar...
Vull dir que de fet, la gespa de Valdebebas ja estava molt malament i perjudicada, però vaja, que el Metropolitano... I feia fred, oi? El Metropolitano més, és que la gespa no està bé.
Clar, però és important remarcar que fa una setmana que va estar a punt de perdre la vida a Valdebebas. Vull dir que ja ha passat un temps...
Hi ha hagut intervenció en aquells dits dels peus.
Bueno,
en vas perdre quatre, no?
Vaig perdre quatre, sí.
De dits dels peus.
Bueno, va, escolta'm. Dius que Flick està... Passa una cosa a la sala de premsa del Barça, que és que habitualment sol haver-hi bastantes preguntes que giren al voltant del Real Madrid com a subjecte. I Flick no entra mai a cap d'aquestes preguntes. I avui ha estat la primera vegada que ho ha fet per disparar contra el Madrid. A veure, més, o sigui, ha disparat amb cervetana. Tampoc ha agafat una canonada, però amb cervetana.
No està entre les 55 rajades més bèsties de la història del Barça.
No. Però per ser Flick és la primera.
Això
les primeres vegades sempre són especials.
Sí.
Per tant, et poso el moment sencer.
¿Qué opina de aquellos que desmerecen o le quieren quitar un poco de valor a esa clasificación por no haberse enfrentado todavía a ningún equipo de primera? Gracias.
Has creado Madrid.
Ja està. Aquesta ha estat la resposta de Hansi Flick.
Pregunteu al Madrid.
Pregunteu al Madrid.
Perquè certament el Madrid... El Madrid va perdre amb un segon. És més, si no em falla la memòria, si no hagués passat l'Albacete, el Barça li hauria tocat un primer en aquell sorteig. Vull dir que gairebé és culpa del Madrid que el Barça no s'hagi trobat cap...
Jo crec que aquesta resposta també té molt a veure amb la mirada que té Hansi Flick sobre la Copa. Perquè, si ho mirem objectivament, cada vegada que el Barça té un partit de Copa, encara que sigui contra rivals de segona, Flick no acostuma a fer mai rotacions.
Ell s'esprèn... L'amint titular, sempre.
Sí. És una competició... No vull dir que se la prenen en sèrio, perquè sembla que els altres no se la prenguin en sèrio, i segurament també. Però Flick, amb considera que aquell partit és d'alta exigència no, no i del nivell.
No fa gaire bé cap concessió. Evidentment, entra algun jugador... No
i aleshores, però... quan li diuen... Escolti, què els diria aquella gent que diu que el Barça només ha jugat contra equips de segona? Pensa, home, doncs pregunteu-li al Madrid, perquè...
Jo entenc que és notícia, perquè és la primera vegada, com diu el Salmu, que es refereix al Real Madrid, i a més, quan no se l'han preguntat. Però tampoc em sembla res de l'altre món. És més, crec que posa en valor el que està fent el Barça i no tant dispara al Madrid. No, no.
Perquè descartem...
Tal com estava feta la pregunta...
El que ell defensa
és que... Era un
posar-se
en valor...
Sí, exacte. Si no t'ho prens que s'ho pres el Barça, et pot passar el que li ha passat al Madrid.
Fins i tot en aquest context que deies, que normalment ignora les preguntes que tenen com a subjecte el Madrid... Podria ser que la galeta no n'és tant pel Madrid com per la pregunta, en aquest cas. Hòstia,
no, perquè després li hem preguntat, li hem dit, és la primera vegada en una roda de premsa que entres a una resposta sobre el Madrid, i ella ha dit, home, és que per mi en aquest cas està justificat, perquè em pregunteu per la Copa i per equips de segona divisió, i jo entenc, diguem-ne, que nosaltres hem fet la feina, i hi ha exemples clars d'altres equips, com en aquest cas el Madrid, doncs que no ha estat així.
No, però el tema de la Copa, que aquí centrem tot en Barça-Madrid, és que aquest any els equips de la Supercopa han gaudit d'una eliminatòria més contra equips de segona. Mm. O sigui, aquí la roda de premsa del Madrid i del Barça tot però, és Barça-Madrid.
Però perquè n'han passat més.
No.
Any... El sorteig de vuitens no era pur, clar, aquest any. A partir de quarts, a finals, sí que era pur.
L'any passat, sí?
Sí. És que, de fet,
aquest any han canviat.
Hi ha molts equips de primera, entrenadors de primera, que s'han queixat d'aquest tema. Sí. Mm. I jo crec que amb tota la raó del món. És a dir, els equips de la Supercopa ja acabo deixant d'una eliminatòria que no entren. Entren una eliminatòria després.
Però intentar...
Després acabo deixant de dues eliminatòries jugar contra equips dèbils.
Que hi hagi una final Barça-Madrid.
Però aquí... Vaja,
ja no és un tema de Barça-Madrid.
Jo ho veig així. Jo crec que no estàs intentant beneficiar el Madrid, sinó precisament l'Albacete.
Estàs beneficiant que els equips de la Supercopa arribin on més lluny, quan més lluny millor.
Sí, però el que busca la federació probablement és que aquests equips més modestos puguin tenir el premi de rebre el Barça o el Madrid.
El que busca la federació és que Barça-Madrid i l'Atlètic de Madrid arribin a la Supercopa d'Aràbia. Això és el que busca la federació.
Sí, però això... Mira, el Madrid ja els ha caigut pel camí, però en tot cas no arribes via Copa. Arribes com a tercer classificat, no?
Però si la Copa arriba com més lluny millor, ho assegures més. Sí. Que només amb la Lliga. Amb la Lliga assegures dos places i amb la Copa dos més.
Vaja, no, ara no ens agrada el format de Copa. Aquest debat no l'havia vist.
És cert que altres equips es queixin, sí. Home, quan vaig veure el canvi de normativa a l'estiu, dic, ostres, collonut, ja estàs a quarts de final.
Sí, sí. No us agrada res.
Sí, però...
Perquè a vuitens de final t'estalvies un Barça-Madrid tres dies després d'haver jugat contra ells a Aràbia.
Però jo el que dic és que hi ha més beneficiats que no només el Barça i el Madrid, sinó el Cultural Leonesa de Torn i l'Albacete, que tenen... Vaja, l'Albacete...
Sí,
els que es queixen també s'estalvien el Barça i el Madrid.
Però els que es queixen són altres primeres, però no els...
No. El Barça li podia haver tocat al Betis. El que no poden és jugar entre ells a vuitens de final. Barça, Madrid, Atlètic de Bilbao i Atlètic de Madrid. Aquests quatre no es poden trobar fins a quarts. Però el Barça podia jugar contra el Betis. O sigui, van jugar contra equips d'inferior categoria perquè molts equips d'inferior categoria van accedir a vuitens o a quarts, com va ser.
Però ells els hi havia de tocar un d'inferior categoria a vuitens.
Si n'hi ha suficient, sí.
Sí, que és el que va passar.
El de quarts sí que era pur?
Sí.
Sí.
D'acord, és a dir, l'Albacete li va tocar al Barça per casualitat.
Sí.
Molt bé.
El que passa és que si jugava a casa per ser de segona.
Treballarem amb el format de cara... Treballarem en dos fronts, el d'un quart de cinc i el del format de la Copa.
Ja està bé, així avancem una eliminatòria.
Li està bé el Barça i li està bé el Madrid.
Clar.
L'altra cosa és que el Madrid perdés contra l'Albacete.
Efectivament. Molt bé.
Només deixa'm afegir que el Barça havia de viatjar demà i ho he explicat la Sònia a l'inici, ha decidit canviar el pla de viatge tenint en compte el temporal de vent i viatja aquesta nit a 9:15.
Molt bé, doncs ja dormiran a Madrid si Déu vol i tot va bé. Va, amb qui jugarà Hansi Flick demà al Metropolitano?
Loto Hansi.
Us preguntaré primer de tot per aquest extrem esquerre, perquè jo crec que a partir de la peça que trieu aquí anirem confeccionant al mig del camp. Per tant, en aquest extrem esquerre, quina opció heu triat? Jo he apostat per Ferran Torres.
Jo també.
Jo Olmo.
Jo, sí.
Olmo?
Mm.
Ningú per Fermín, que era...
Olmo Fermín.
Olmo Fermín, sí.
No, últimament, quan coincideix amb el que se'n va a la banda, és
Olmo. D'acord. Per tant, els que hem triat Ferran Torres a l'extrem esquerre, imagino que apostem per Lewandowski de nou. Mm-hmm. Els que heu triat Olmo, qui poseu de nou?
Ferran.
Lewandowski.
Un Ferran i un Lewandowski. Fem-ho així difícil perquè hi hagi diverses opcions.
No tinc cap dubte d'això. Que Ferran juga, que demà Ferran és titular, no sé on, però no tinc gaire dubtes.
Bé, l'Oriol sí. L'Oriol ha apostat per Lewandowski i Olmo al davant acompanyant Lamine Yamal, eh? Aquí tothom té Lamine Yamal. D'acord.
Seria una gran conya que Lamine hagués jugat tota la Copa i el dia que anava al Camp de Madrid fos suplent.
Doncs anem al mig del camp. No sé si els que heu apostat per Ferran Torres heu fet que jo, ho fet com jo, que aleshores situem Olmo al mig del camp amb Fermín i De Jong.
Mm-hmm. Sí, senyora.
Per tant, els que heu situat Olmo al davant, qui afegiu al mig del camp a De Jong i a Fermín?
Eric.
Casado.
Eric i Casado. Bé, doncs aquest és al mig del camp del Costa i de l'Oriol i aleshores ens queda en defensa. Algú té algun jugador diferent a Koundé, Eric, Cubarsí i Valde. Qui ha apostat per Eric?
Gerard Martín.
Gerard Martín. La teva parella central és amb Cubarsí i Gerard Martín. És a dir, a tu la peça del davant et va fent canviar pràcticament tot el mig del camp i la defensa.
I sobretot l'atac de demà del dia de Madrid.
L'atac de demà...
Sortirà molta tralla el dia de Madrid.
Lugman, i creus que Gerard Martín...
Juliano, Lugman, Julián i...
I creus que Eric...
Pot ser, potser no, eh?
Tots? Però...
No m'estranyaria.
Bueno, partit de nada.
Val. És a dir, tu utilitzes Eric de mig centre per reforçar, diríem, el triangle central, amb els dos centrals i el mig centre aquest passa.
Que el xulo s'ha tallat ja les mans.
No m'hi caben tants davanters. Lugman tirat a l'esquerra.
L'única opció és que pugui entrar Baena i que sacrifici a Julián, pot ser. Bueno, que sortirà amb 4 jugadors ofensius.
Sorlot no sé si va ser titular.
Però l'està mantenint fins ara, Julián, malgrat que té una sequera evident.
Le treu, és el primer canvi, però...
Que demà sortirà amb 4 jugadors ofensius, no tinc cap dubte.
Molt bé.
Ningú ha posat Araujo al titular, eh?
No.
Ho dic perquè ara d'aquí una estona en parlarem. Jo és que mentre anava fent l'11, que el faig sobre la marxa, he pensat que l'opció Oriol-Amèric de mig centre i Araujo central potser no... Potser no seria una mala opció, però vaja, he posat la defensa titular per dir-ho així. Molt bé. Loto Hansi enllestida.
Jo crec que Flick demà serà conservador. Demà.
Flick això... serà conservador, vols dir... per això dius que Eric Casado. David Sendra.
Per arribar viu...
Bé, home...
És veritat que el Barça amb un empat demà... Normalment no li surt bé al Barça, sortir a empatar, però que el Barça amb un empat demà...
Quan dic ser conservador no vol dir que surti a empatar, el Barça sortirà a guanyar.
Però reforçat defensivament.
Exacte.
Normalment les anades es juguen més a veure les venir, però l'any passat l'anada va ser un 4-4. Vull dir que...
0-2 a minut 5 o 10.
Jugarà el Black, no, demà?
No. Juga Musso.
Musso està fent una gran copa.
L'any passat vaig pensar que demà ja se li havia acabat la copa.
Estan dient allà que juga Musso, allà.
És que jo, els partits que he vist de Copa de Musso, ara no recordo quin va ser el camp d'un primer ref. No, abans del Betis. I el partit, l'Atlètic Balears, potser, el salva Musso. Crec que queden 2-3 i és un recital de...
L'eliminatòria de l'any passat del Barça també la salva Musso.
I llavors per què no creus que el posaria? No,
he dit irònicament, l'eliminatòria del Barça...
La salva Musso.
Ah, sí, va ser un desastre. No,
4-4 hi ha un parell de gols de córner, crec. Que va, dos tregades bastant importants.
Però són corres al segon pal, no? Vols dir que Musso aquí...
És cau blanc, difícilment.
Millor que jugui aquest i no l'altre.
Home. Jo veus...
Sí que recordo que Musso no va ser especialment
bé. El tema de les baixes que deies, aquesta sí que és important.
Si demà a les 8 jugueu Musso i no jugueu blanc, ja canvi-lo al 50-50.
Sí que tens poca confiança amb el porter de la suplent de l'Atlètic.
Si jugueu Musso, pugen les nostres opcions molt.
Molt, sí.
No, crec que ets molt dur i amb Musso, però...
Jo crec que hi ha molta diferència entre...
Home, sí, escolta, clar, sí.
Si diguessis entre Joan García i Chesney, diria el mateix.
O l'Uni o Courtois. Mm.
Clar. No està mal vist, bé. Si el Sergi té raó...
Si tu em dius que ha de jugar a Chesney a l'eliminatòria, et diria 60-40 per Atlético.
I si juguen Joan García i Musso?
60-40 pel Barça.
O sigui, tot i que juga el Musso, tampoc ho veus molt clar a favor del Barça, eh?
Home, 60-40 ja està bé, no?
No, 60-40 no és molt clar. Un 80-20. És l'Atlètic de Madrid, eh?
Són 3 tios.
Per partit de demà, però per eliminatòria sencera...
No sóc jo, de portera, és sí, bueno, el senyor...
És igual, 60-40, 70-30.
Ara. Hemos venido a jugar.
Nos portem al territori.
És una mica com no dir res. Sí. En fi, va, que us hem d'escoltar vosaltres. Fa una estona preguntàvem precisament això, al Sergi, a la Gemma, a l'Oriol, si el Barça, amb les baixes que té de cara al partit de demà, és favorit. Ara us volem escoltar vosaltres. Sònia Oleart, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Això que deia, Rashford i Rafinha s'afegeixen a Pedri com a baixes pel Metropolitano. Així tot, veieu el Barça com a favorit a l'eliminatòria? Sí o no?
66% que sí, 34% que no. El Damià diu, sent una eliminatòria doble partit i amb la tornada a casa, continuo veient el Barça molt favorit. A ells els fan tant Barrios i Coque demà. I Ferran donarà el do de pit juntament amb Lewandowski. El DR diu, amb aquestes baixes a la davantera serà una anada de supervivència pensant en la tornada al Camp Nou. L'Atlètic, tan lluny del líder, veu la Copa com l'única oportunitat de guanyar un títol. Per tant, intentarà aprofitar-se d'aquest Barça sense Pedri, Rafinha i Rashford. El Lluís diu, aquestes baixes són molt importants, però un equip campió ha de tenir jugadors suplents que surtin a menjar-se la gespa si cal. Si no fos així, millor que se'n vagin. El Macià diu, encara veig el Barça favorit perquè el bon ambient i la unió del vestidor fan que puguin superar totes les baixes. Un bon ambient que contrasta amb l'afredador que s'ha percebut aquesta tarda a la redacció d'Esports. Espero que la Coca hagi aconseguit endolcir la relació.
Aquest missatge no sé si... esteu, no, aquest missatge, Sònia?
No, és del Macià. O sigui, un oient molt habitual, a més, que és oient del Tot Costa i pel que veig també del Garriga. Tens alguna cosa a dir-li?
No, jo crec que ha estat un ambient magnífic, fantàstic, com sempre, cada tarda a la redacció d'Esports, no?
Costa un punagre.
Costa un punagre, és cert. Sí, però vaja, en general...
Perdona, costa un punagre, en absolut. A sobre que fa l'esforç, que li regala la coca.
El subministrador de coca...
Exacte.
I, per tant, el dolç he estat jo.
Està ja... sonant lo del subministrador de coca, sona a una altra cosa, eh? No és per res.
No he triat la
meva. Si et tallen
així... No és sintonia de Narcos?
El Costa m'ha regalat un berenar mitjançant la tarda de Catalunya Ràdio.
Sí.
Que hem estat tots molt contents de poder-lo gaudir, tu també, Costa.
Sí, també.
Sí.
Bé, el Biel dius...
Res, igual, és que no va dir...
Subministrador de coca.
No l'has guanyat, aquesta.
No va dir, no l'he subministrat, l'he distribuït.
Sona igual.
És el monopoli del mercat.
I he convidat a coca, tampoc ho millora.
Juga pel mig, eh? Centrocampista, extrem no, eh?
He de dir...
Centrocampista, tu, eh?
Distribuïdors.
No juguis per les bandes, si no...
He de dir que pràcticament ja no em queda Macià de coca, per tant, com a mínim m'han baixat amb la panxa plena.
Això sí.
El programa.
La veritat és que sí, hi havia un moment de tensió a la redacció i ha contribuït a endolcir-lo una mica.
Va, deixa'm acabar de llegir-te dos missatges més. El Biel diu, sí, encara que demà patirem i no estarà un partit lluït del Barça amb tantes baixes claus, però sí que segur que els que juguin treballaran a fons i aconseguiran un bon resultat de cara a la tornada. I el Francesc que diu, no, amb tantes baixes i totes les baixes de jugadors titulars, no veig el Barça favorit.
Molt bé, doncs la nostra audiència, per una proporció de 2-1, considera que el Barça és favorit malgrat les baixes que tindran en aquest partit d'anada. Sònia, fins ara.
Fins ara.
Ha començat el partit del Baxi Manresa a Hamburg, partit d'Eurocup. Com ja us hem explicat a l'inici, si el Manresa el guanya, es garantirà el factor pista a la ronda de vuitens d'aquesta competició. Si no...
No, hi ha d'esperar una derrota del Venècia, també.
Ah,
eh?
Doncs a més això. Doncs no s'ho garanteix, però si no guanya, evidentment ja no hi haurà res a fer. De moment, 6-9 guanya l'equip Manresa a l'Equador del primer quart. Ara farem una pausa i escoltarem les interessants i jo diria que impactants reflexions d'Araujo a Mundo Deportivo, a tom d'aquest període en què ha hagut d'estar apartat del futbol per culpa de la seva salut mental. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Li regalo al meu pare 17 milions o ell això no ho fa servir? Bé, els hi regalo de tota manera. No sé, jo els faria servir.
Tranquil·la. 17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia del pare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia del pare. El 19 de març, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Doncs estava mirant de canviar de companyia de llum i hi ha més de 500 comercialitzadores.
Uf, quina feinada, no?
Sort del RAC. M'ho han tramitat tot. M'han buscat una tarifa millor i, a més, cada 3 mesos la revisaran per millorar-la.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
A vegades gran és només gran. I a vegades gran és just el que necessites. Descobreix el Dacia Bigster. Gran maleter, gran espai interior. Baix consum, a un preu petit. Vine i descobreix les motoritzacions híbrides i GLP amb etiqueta Eco de Dacia Bigster.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
El 13 de febrer, a Catalunya Ràdio, celebrem el Dia Mundial de la Ràdio.
Aquest divendres, a partir de les 8 del matí, sortim de gira pel país.
Perquè en el Dia Mundial de la Ràdio, venim amb tu. A les 10 del matí, arribarem al Vendrell.
A la casa natal de Pau Casals.
A les 12, ens trobareu a la plaça Corsini de Tarragona.
Davant del Mercat Central. I ens acompanyaran Roger Escapa, Montse Virgili, Marta Romagosa, la colla del que no surti d'aquí...
I l'actuació d'Esbatlana.
A les 4 de la tarda, ja serem a Tàrrega.
A l'Ateneu i a la plaça del Carme per viure el Carnaval.
I al vespre, l'última destinació.
Atenció, Manresa! A partir de les 7, us esperem al Museu de l'Aigua i el Tèxtil per fer-hi una festassa.
Per compartir aquest dia amb vosaltres.
I gaudirem amb les actuacions de Pastora, els Strombers, Llum i moltes sorpreses més.
No calen invitacions. L'accés serà per ordre d'arribada.
Aquest divendres, Dia Mundial de la Ràdio, venim amb tu.
Amb el patrocini de Vera, fibra i mòbil de veritat i la col·laboració de Mercats de Tarragona i Forn de Cabrianes.
Últimes places per matricular-te als màsters presencials i online de La Salle. Una universitat internacional, tecnològica i emprenedora. Forma't en les àrees amb més projecció. Enginyeria de dades, gestió de projectes, ciberseguretat, consultoria funcional, SAP, arts digitals i arquitectura. Més informació a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Escric a una persona que encara no existeix i que potser no existirà. De Les meves nits en blanc, de Ramon Folch i Camarasa. 100 anys del seu naixement.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Torna a ser Rick Astley, això? No?
Hombre, por favor.
Perdó. Això resta punts pel carnet d'ICAT.
Ara, justament el Bernat apuntava que Rick Astley va ser un fenomen en el seu moment. Bé, sí, donava suport a tots i estàvem d'acord,
Si no,
Número 1 a les llistes de vendes indiscutible. Bernat, si ens... és que ens està escoltant amb una mica de delay. Ah. Arribarà d'aquí 3/4 d'hora aquesta pregunta, no cal.
Molt bé, però en tot cas, si...
Quins hits recorda?
Quatre... Va, el Salva és molt gènere.
Page Mode està per sobre de Rick Astley.
Home, no em vas a parar.
Sí, no, i és, segueix en Europa League, de Page Mode.
Sí, de Page Mode,
home,
Europa League.
Europa League,
home,
sí. Home,
sí, home, clar, que hi ha coses...
Però era un dels grups indiscutibles d'aquella època.
Per exemple, Bad Bunny. Champions és Bad Bunny. Tots els altres.
Per cert, que l'altre dia et vaig sentir quan et van posar Bad Bunny, que deia reggaeton, i la música que estava sentint era salsa, però és la salsa de tota la vida, vamos.
Això no m'ajudarà a arribar a ICAT, però jo crec que
salsa.
Podré viure amb aquest error.
No era reggaeton.
En fi. Núria de la Fuente, pel motiu que sigui, estava aplaudint, no sé si... Sí, també saps diferenciar entre salsa i reggaeton?
Home, per favor.
Molt bé, jo no. A mi em sona tot igual, la veritat. En fi, que tenim feina. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda, per favor.
Com no has de diferenciar.
La que s'ha sentit abans que la saludessis, home, per favor.
Ah, sí?
Sí, sí, se t'ha sentit, òbviament, clar, clar.
Que no té res a veure, però res.
No té res a veure, i l'últim disc de Bad Bunny té molta salsa, sí. Més que bé, també té reggaeton, però té molta salsa.
I quan canta salsa, se l'entén més que quan canta reggaeton o no?
No.
No.
És el mateix.
Bueno, la de...
El ritme és diferent.
La de Nueva York.
M'encanta.
Aquesta no és reggaeton.
Tinc curiositat per veure qui hi haurà a les casetes de Bad Bunny als concerts.
Qui hi haurà, què?
A les casetes de Bad Bunny.
Ah.
Què vols dir, les casetes?
Que mal. A les concerts de Puerto Rico, cada concert
esto,
que feia...
Esto no és reggaeton.
No sé quin gènere musical.
Ah, vols dir de Vips.
Ja.
Ah, d'acord. És que no t'entenia.
Hi ha una caseta que estan allà, hi ha
15-20
Vips, però molt, molt Vips.
Però allà a la Super Bowl hi havia 15 Vips?
Allà també.
Ah, no, no m'ho
he fixat. Hi ha totes les coses que ha fet Puerto Rico, hi havia el bar de Mira Penelope Cruz, LeBron James...
Creus que si el calendari ho permet, la minya mal podria ser un dels...
Jo dic que tinc curiositat pels concerts de Barcelona o Madrid i hi haurà les casetes. Jo m'hi dic això.
Mira, a mi m'hi pots descartar. I a partir d'aquí...
Entre els VIP, per què? Però tu, per VIP...
Entre 8 milions, menys un... Menys dos, Sergi Soler tampoc aspira...
Sanabra no feia pinta, tampoc.
Sanabra tampoc. I, en fi,
doncs a mi m'encantaria que m'hi convidessin.
Hi haurà hòsties per anar a la caseta del...
No, no, i haig d'admetre que, tot i que la qüestió musical no m'interessa per real, el show pot ser espectacular, perquè la veritat és que el tio munta uns festivals guapos. Però, en fi, segurament tindré coses millors a fer.
No és per tu, no és per tu.
No, no, i a mi...
It's not your cup of tea.
No, la veritat és que no. Va, Laia, no, potser Araujo sí que li emularia el...
Tot la plantilla del Barça no hi cabrà, per això.
Perquè estarien tots encantats, sí.
Bé, Flick fa convocatòria. 15.
En tot cas, la farà Bad Bunny, de convocatòria.
També tens raó. Va, posem-nos seriosos, perquè el que ha explicat Araujo, el testimoni d'Araujo sobre el que li ha passat en els últims mesos, avui hem sabut que era més que els últims mesos amb la seva salut mental, és, jo crec que molt i molt interessant, en una entrevista que ha concedit als companys de Mundo Deportiu, el Ferran Martínez i el Javi Gascón.
Sí, és la primera vegada que parla Araujo dels problemes mentals que l'han fet aturar-se unes setmanes. Havia parlat després d'algun partit, d'un postpartit, però tot eren declaracions, diríem, molt breus. I ara, doncs, a Mundo Deportivo l'hem sentit més àmpliament parlant de tot el que ha passat els últims mesos. Però, com tu deies, explica Araujo que quan es va aturar a finals d'any, al desembre, després d'aquella expulsió al partit del Chelsea, no només va ser per aquesta expulsió del Chelsea, sinó que feia molt temps que Araujo arrossegava problemes d'ansietat i depressió.
Ja un any i medio que después, con profesionales, entendí que estaba pasando por una ansiedad que se volvió depresión y estaba jugando así, y eso no te ayuda al final, porque después en la cancha no te terminas sintiendo tú, porque uno sabe el valor que tiene o lo que puede dar, lo que puede hacer adentro de la cancha, y al no sentirte sabía que algo estaba pasando, y ese día me di cuenta que ya está, que necesitaba hablar con profesionales, hablar con el club, hablar con gente para que me pudieran ayudar.
Quedem-nos amb aquest any i mig, que parla Araujo, que estava patint i que estava arrossegant aquests problemes, i que finalment, doncs, és un fet puntual segurament el que el fa ser conscient de tot el que estava arrossegant, i quan ja decideix aturar-se, però que feia molt temps que ja estava patint aquests problemes d'ansietat i de depressió. Diu que els primers dies, per exemple, després de... quan s'ha d'aturar, ara a finals d'any, els primers dies no es podien aixecar del llit, que això és, evidentment, quan tens una depressió, doncs acostuma a passar també a vegades que no tens forces per aixecar-se del llit. Doncs explica l'entrevista Araujo que també li va passar això, que per ell era molt difícil veure com no podia jugar a futbol, que és una de les coses que més li agrada fer en la seva vida i que és un dels seus somnis, i que quan ara sentíem que se n'adona que necessita ajuda, primer parla amb Deco, és la primera persona qui li diu del Barça, que en un primer moment se sorprèn, perquè bé, no, pel que sigui Deco, doncs no se n'havia adonat de que Araujo estava patint això, però que de seguida ja crida el president, Joan Laporta, per parlar amb ell, també Hansi Flick, i que des del primer moment li van oferir, evidentment, tota l'ajuda possible, també els seus companys, que sempre s'ha sentit amb el suport i la confiança del club, explicar a Ujo, i que en tot aquest procés, doncs, també han jugat un paper totes les crítiques i l'assetjament que han anat rebent sovint per xarxes socials.
Un día estoy tomando mate con mi mujer y veo que le cambia el semblante enseguida. Ella está tomando mate, pero estaba tocando el teléfono. Y de repente se le empieza a caer las lágrimas, ¿no? Y se lo digo, ¿qué está pasando? ¿Qué viste, no? Y dice, no entiendo la maldad de la gente. Decía, digo, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? No, están deseando la muerte a mis hijas.
Déu-n'hi-do. Haig de dir que escoltant tota l'entrevista, aquest punt inhumà d'un imbècil o una cosa pitjor a les xarxes desitjant que es morin les teves filles, crec que no mereix ni comentari, però jo crec que no és exactament el focus, sinó aquest moment en què ell diu és que va haver-hi un moment que l'ansietat de jugar a futbol es va convertir en depressió, i a mi m'ha impressionat encara més perquè hi ha un moment, Laia, que crec que ell diu és que jo, si no fos professional, també jugaria a futbol. És la cosa que m'agrada més del món i en l'últim any i mig no l'he pogut gaudir.
Sí, sí, diu, jo jugaria a futbol sempre amb els meus amics, on sigui, i sortia al camp i no estava gaudint i me n'adonava que això no podia ser que no estigués gaudint de la cosa que més m'agrada fer en aquesta vida, i que això era doncs una contradicció, evidentment, que estava patint ell internament i que se n'adonava que, evidentment, no podia rendir al nivell que havia de rendir, però és que no era només això, sinó que és que estava patint una de les coses que més li agrada, que era jugar a futbol.
Desgraciadament, això cada cop és més habitual. Bé, no sé si és més habitual entre els esportistes d'elit o ho diré al revés. Afortunadament, cada cop és menys tabú i hi ha més esportistes que ho expliquen. Ho va explicar en el seu dia Andrés Iniesta, Ricky Rubio, etc. I segur que ara em deixo més noms, però a mi no deixa d'impactar-me perquè, per més que treballem a prop d'ells, idealitzes la vida d'un futbolista i a vegades no.
Sí, però deixa'm dir que amb les declaracions d'Araujo també demostra que també hi ha una mica de tabú, perquè ja et diu que fa molt temps que no es trobava bé, que hi havia èpoques que no es podien ni aixecar del llit. Vull dir, i fins que no va petar, que és el que li passa a molta gent, que ho porta en silenci, fins que no petes no demanes ajuda.
Clar, però...
És una enfermedad, i una de les símptomes és que normalment aguantem. És lo que el deia, lo de que vas tirant hasta que petes.
Però potser és que tu no ho saps identificar.
Sí que saps identificar-ho, sí.
Si no,
tu te notes... Sí,
home, pots pensar que és temporal.
Tu veus que no estàs bé.
Pensaràs que és un mal dia i que se't passarà el dia següent o la setmana que ve estaré millor. I sí que t'adones, però crec que pots anar tirant fins que petes del tot. I una cosa que sí que volia dir és que me n'alegro molt que es parli tan obertament, i més un jugador de futbol que és referente, o que pot ser un referent per molta gent, però també vull afegir que poder aturar-se és un privilegi.
Sí, clar.
Hi ha molta gent que, per molt deprimida que estigui, ni pot aturar-se, ha de seguir treballant, i tampoc rebre l'ajuda que necessita. Perquè la salut mental, que la depressió, ens estan dient que serà una epidèmia, o que ja és una epidèmia, i per part de la sanitat pública estan saturats. Sí, saturats. I per poder pagar un psicòleg i ajuda psicològica... Sí,
sí. No s'ho pot permetre a tothom.
No. És un privilegi. Me n'alegro molt que Araujo hagi pogut... rebre aquesta ajuda i que ho digui, perquè es nota, quan ho parla així d'obertament, es nota que aquesta ajuda l'ha vingut fenomenal. Sí, sí. Ha funcionat.
Sergi.
No, jo crec que és molt lloable dir-ho, i sobretot aturar-se en el moment. És a dir, Morata ho va dir a posteriori. Andrés Iniesta, sabíem què li passava, però respectàvem la seva privacitat.
Ell
ho va externalitzar després. O Brines o Ricky Rubio, però no en el moment, i dir, paro... Bueno, hi va haver dos o tres dies que es va tocar el violí, que si molèsties, no sé què, però els tres dies ja, obertament, es va dir que tenia problemes de salut mental. I sobretot el fet de, jo crec, de que s'hagi conegut i s'hagi sapigut, jo crec que això li ha ajudat molt a Araujo. Avui en comentaven el Ferran Martínez i el Javi Gascón sobre l'entrevista, perquè jo no vaig treballar, com va anar, i diu que al final de l'entrevista l'Araujo diu, ostres, que bien, O sigui, com ja... Ja ho he deixat anar tot i ja ho veu tothom, no només perquè ja estic jugant i ja ho sabia tothom, en el sentit de que jo crec que això el pot ajudar encara més a fer, no?
És una alliberació.
I que també tot el suport que rebi de l'afició, també, no sé, el proper partit que jugui a casa, doncs encara l'ajudarà més, i jo crec que ara jugarà el dia que li toqui, perquè algun dia li tocarà jugar algun partit important.
Evident.
No pot estar sent protegit per Flick. Doncs jo crec que aquí li jugarà molt... Sí. És evident que estarà nerviós i que hi haurà Champions, però... i ja no et dic si es troba cert aquí.
Però em sembla...
cert entrenador a l'altra
a mi em sembla bé que el protegeixi Flick, igual que protegeix sí, un jugador que torna d'una lesió llarga. Jo crec que Flick... Vaja, això ens hem de fiar cegues d'ell. Ell sap en quin estat està cada jugador i a què el pot exposar i que no.
Haver-se explicat i haver-ho dit ja tot en públic una mitja hora d'entrevista i després un test, venga, lo que queráis i tal, i després van estar xerrant. O sigui, el tio jo crec que està en un nivell superòptim per poder afrontar partits del nivell dels 3-4 mesos que venen de temporada, no?
Doncs aquest...
Deixa'm afegir que tu has comentat el tema aquest del que ha comentat de la seva dona, veient les xarxes socials, això de les nenes. Evidentment, Arojo no ha passat el que ha passat pel tema de les xarxes socials, però vull que algun dia...
No ajuden.
Algun dia s'hauria de posar el focus en aquest tema, perquè jo conec jugadors ja més veterans que tenen dona i fills, o entrenadors o directors esportius, sobretot els que tenen família, que amb el tema de les xarxes ho passen molt malament, perquè potser ells no ho miren, perquè hi ha molts entrenadors o directors esportius que no tenen Twitter, però potser la seva dona sí, els seus pares sí, els seus fills sí, els seus fills van a l'escola... Mm. Vull dir que hi ha gent que ho passa molt malament amb aquest tema. Jo crec que és un tema que algun dia s'hauria de tractar.
El mateix Araujo a l'entrevista diu i la solució és que s'hi hauran d'acostumar perquè això... Ell assumeix que això no...
No,
ja ho sé, però ell ja dona per fet que ell això no ho podrà canviar.
Sí,
que a mi em sembla bastant intel·ligent perquè aspirar a que de cop les xarxes socials es converteixin en el país de la ventafocs és esperar un miracle.
Això per parlar s'ha de viure de molt a prop, perquè al final nosaltres no som cap d'aquests. Però si un entrenador que cada cop que per un partit tingui a molta gent aquí rajant d'ell, de la seva dona, dels seus fills...
Nosaltres no som aquests, però... Hola, bona tarda.
I un altre nivell, també.
Vaig rebre una amenaça fa dues setmanes, dues.
Entrenadors, per exemple, que estan cada dia en el focus, jo crec que això, d'alguna manera, algun dia això s'hauria de parar d'alguna manera, perquè tu dius, no, ja s'acostumaran els fills. Bueno, un nano 8, 10, 12 anys...
No, això no ho dic jo. Això és el que diu ell. No, jo no sé com ho gestionaria, però vaja.
En qualsevol cas, respecte a això, el focus mai ha de posar-se sobre si tens la pell fina o si t'has d'acostumar o de com rebres tu. És violència digital, i la violència digital és violència. I alguna cosa, estic d'acord amb Oriol, alguna cosa s'ha de poder fer.
Sí, jo el que... No ho justifico, el que dic.
Un DNI digital, alguna cosa que no surt i gratis dir qualsevol cosa a les xarxes socials i que no passe res.
En això jo crec que estàvem tots d'acord. Jo el que no sé és com... Vaja, no, com que no hi veig una solució a curt termini, em sembla intel·ligent pensar que hauràs de conviure amb això si és que ets un futbolista professional. No hauria de ser així, però com diu el mateix Araujo, és així. Laia, deies...
Sí, no, que per entendre també com la situació complicada que va travessar i que encara està en procés, no?, d'acabar-se a recuperar Araujo, fins i tot allò que sovint se li deia d'Araujo per elogiar-lo, del caràcter que té aquesta força d'Araujo, que deies que era una de les seves virtuts, ell explica a l'entrevista que això es va convertir en una obligació, que ell encara li generava més pressió, perquè ell no estava bé i sabia que no podia aturar-se perquè precisament el seu fort era aquest caràcter i no sabia per què no podia treure aquest caràcter i que a vegades, doncs, per entendre no? aquestes malalties mentals, que fins i tot el que hauria de ser un elogi, a ell li estava generant encara més pressió.
A tot això, Salmo, avui li han preguntat a Flick per aquesta qüestió.
A veure, ha defensat Araujo, ha explicat Flick que és molt valent, que ha demostrat molta enteresa, i ha deixat anar un missatge, un punt enigmàtic. Primer l'escoltem, i si vols després mirem de posar-hi llum.
He said 1.5 years. Okay, and you have when you follow Araujo va dir que tot això havia començat fa un any i mig. Quan tires enrere i et fixes en com va començar, crec que també ens assenyala a nosaltres, els entrenadors. Hem de cuidar els jugadors, els nostres i els del rival. Hem de pensar quines són les conseqüències quan dic segons què. Quan miro enrere, i vosaltres ho sabreu millor que jo, crec que no es va actuar de manera correcta, especialment com a entrenador. Has de tenir més cura dels jugadors, no només dels teus.
Not only your players, and this is what I want to say.
A veure, Flick fa molta referència aquí a l'entrenador i la relació amb els jugadors rivals. Val? I parla, comença parlant d'aquest any i mig. Som a mitjans ara del mes de febrer, si ens situem a any i mig, anem aproximadament al setembre del 2024. Va ser tot... O sigui, això és una interpretació que faig de les paraules de Flick. Flick no l'ha citat i no l'ha dit, però és la deducció més lògica i més raonable. Va ser aleshores, al setembre del 2024, quan es va publicar el documental a Movistar No tenéis ni puta idea, que era un insight de Luis Enrique al Paris Saint-Germain. Veníem, això és el setembre del 24, a l'abril del 24 veníem del Barça de Xavi, aquella eliminatòria amb el Paris Saint-Germain, 1-4 a Montjuïc, aquell partit amarrada de Ronald Araujo en la sortida de la pilota, que acaba amb l'expulsió després de la topada amb Barcola. Doncs va ser en aquest context que Movistar va publicar aquest insight.